Blaumarí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blaumarí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blaumarí? Benvinguts al programa número 142. A partir d'aquí comença la nostra navegació d'avui. Comença el nostre temps de mar. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, en nom de tot l'equip. La setmana passada us parlàvem de l'inici de la campanya de pesca de la tonyina roja del Mediterrani. Doncs bé, aquesta setmana estem obligats a repetir tema. El motiu no és altre que un període fugaç, rècord, llampec de pesca. S'ha exhaurit la quota, és a dir, 2.278 tones de tonyines en només 3 dies de pesquera i aproximadament 25 hores d'activitat plena, és a dir, dedicades a pescar. Tot un rècord que si els nostres vells aixequessin el cap... Tindrem ocasió de parlar, per una banda, amb Juan Serrano, que és el director general del grup Balfegó, i per l'altra, amb Carme Brull, representant del grup Fuentes e Hijos. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Joan Argento i el Rafael Martí ens explicaran quina és la funció de llinar a bord d'una barca. I al Ranxo a bord ens prepararan uns popets al rom. A l'acordió del Grumet, avui, sopa de cabra, el tema El far del sud. I a Panorama Nàutic, amb el suport dels amics del portal panoramanautico.com, ja sabeu que podeu completar aquestes informacions que us servim en aquest portal web. Avui parlarem del projecte Bound for Blue, un projecte de veles rígides que permet multiplicar el rendiment de les embarcacions i podrà ser utilitzat per a la generació d'energia. En parlarem amb un dels seus fundadors, amb Josep Miquel Bermúdez. L'Aurora Requena Plankton ens portarà el projecte Hermione. I aquest serà, en definitiva, el contingut del nostre programa d'avui. Benvinguts.
Blaumarí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blaumarí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
En l'anterior programa us parlàvem de l'inici de la campanya de la pesca de la tonyina roja a càrrec del sector tonyinaire català, ubicat en base al port de l'Ametlla de Mar. Doncs us parlàvem de que s'iniciava un període de 29 dies on els 6 tonyinaires catalans i aquelles embarcacions d'altres nacionalitats que tenien acords comercials amb les mateixes podien dur a terme la campanya de la pesca de la tonyina. Sense cap mena de dubte, un període gratificant, un període esperançador, però el que mai ningú s'hagués pogut arribar a pensar, tot i que l'any passat ja es va produir la captura de la quota amb molt poc temps, és que aquesta captura aquest any es faria en un temps rècord. Estem parlant de 2.278 tones de tonyina capturades en molt poc temps. Per parlar d'això, hem convidat a Juan Serrano, director general del grup Balfegó, una de les empreses encarregades de dur a terme aquesta pesqueria. En l'anterior programa ja vam tenir el president d'aquest grup, perquè, Juan, benvingut al Blaumarí, moltes gràcies per vindre, i és tot un rècord que s'hagi pescat en tan poc temps, no?
Gràcies a vosaltres. Bueno, la verdad es que sabíamos que el caladero estaba bien, estaba sano, pero a la hora de pescar el mar es muy grande y las condiciones meteorológicas también influyen a la hora de buscar y encontrar el atún. pero sabéis que empezamos en la madrugada del domingo al lunes el periodo de pesca, y es que a las 6 de la mañana recibo un WhatsApp que están calados, que ya habían calado. Y lo más sorprendente, porque yo recibo todas las transferencias y todas las capturas que se vienen haciendo, y yo a las 11 de la mañana del martes pues veía que oficialmente se habían transferido 400 y pico mil kilos. Pero cuando cojo el teléfono y llamo a Manel, dice, no, creo que ya hemos terminado, estamos todos calados desde las 7 de la mañana del martes, simplemente que como nos hemos autoimpuesto el sistema de control a través de cámaras estereoscópicas, nos vemos obligados a medir el 25% de todas las capturas, y eso es un trabajo arduo a través de una pantalla que tenemos que hacer. Dice, y estamos pendientes simplemente de saber si es así o no, pero estamos seguros que a las 7 de la mañana ya habíamos capturado. Es decir, hemos capturado nosotros 1.442 toneladas y también la otra empresa ha capturado las 800 y pico toneladas que tenía en un tiempo récord de 25 horas. Eso solo deja un titular: incuestionable recuperación del atún rojo. O sea, nadie puede poner en cuestión este hecho. Y también decir algo, que el atún rojo se acababa en el 2012, según las predicciones de algún grupo ambientalista, y realmente que el atún rojo jamás ha estado en peligro de extinción, si bien ha estado sobreexplotado y ha sido necesario este plan de recuperación que se implementó en el 2006 y que comenzó en el 2007, estamos súper satisfechos, o sea, estamos muy contentos de saber que sales al mar y nada más llegar al caladero encuentras el atún y te lo traes a casa.
Este es el principal argumento que tenéis para que vuestra reivindicación, la de que os incrementen la cuota de captura, llegue a buen puerto, ¿no?
Bueno, argumentos tenemos muchísimos y los estamos presentando todos los años en los estudios del Comité Científico, que se realiza siempre en el mes de septiembre aproximadamente, antes de la Asamblea General del ICAT, que se realiza en noviembre. Y además ellos ya lo han confirmado. El Comité Científico confirmó en el 2012 que su modelo poblacional les daba una estimación de biomasa jamás observada en los 50 años de registros de la FAO. Es decir, unas 350.000 toneladas a 400.000 toneladas de biomasa reproductora. No hablamos ya de los juveniles, de aquellos que tienen menos de 30 kilos. Lo que pasa que como ha estado tan estigmatizado y mediatizado el atún rojo por el interés, sin duda alguna, de algunos grupos ambientalistas, pues añaden la coletilla de con cierta incertidumbre, tengamos prudencia. Y entonces todo el mundo se asustaba a la hora de oír estas palabras en el 2012. Ya este año, en el ICAT celebrado en Cape Town en el 2013, todo el mundo estaba de acuerdo de que no había duda de que se había recuperado el atún rojo, porque además la matriz de Kobe, que dice que el convenio de ICAT, que dice que se tiene que recuperar el rendimiento máximo sostenible de la especie en el 2022 con un 60% de probabilidades, decía que eso ya se cumplía en el 2017. Entonces todos los delegados de ICAT decían que había que subir la cuota. Lo que hete aquí, que quien quiere convertirse en abanderado de esta recuperación, que es la comisaria de Amanaki, se presenta en un viaje relámpago de 24 horas en Ciudad del Cabo y hace presiones entre todos los gobiernos, como poderosa que es Europa, para que nadie reclame una subida de TAC. E incluso sabemos que hubo amenazas al gobierno de algún país próximo a nosotros para que no abrieran la boca y no pidiesen incremento de cuotas. Pero ya este año yo creo que esto no se podrá aguantar más, no se podrá soportar, no estará la señora Damanaki, y pensamos que Japón y otros gobiernos, evidentemente incluido el nuestro, y que ya me decían off the record que en Europa estaban diciendo, hombre, no pidamos mucho aumento porque al final se caerán los precios, y nuestro gobierno decía, oye, vamos a pedir cuota, que es lo que necesitan los pescadores, y después cada operador que se maneje la situación de precios. O sea que argumentos muchos, los hemos presentado todos los años, hemos dicho, Y ante estos micrófonos y otros muchos, de que había una estigmatización, nos estaban demonizando de alguna manera los grupos ambientalistas, que la situación era tan grave, que las medidas de recuperación eran necesarias. Nosotros desde Valfegó, el observador que hoy está implantado a nivel internacional fue una propuesta nuestra y otras muchas están ahí. Y nosotros nos hemos antepuesto más medidas de control con la cámara estereoscópica este año. Estamos de acuerdo en el control, pero también estamos de acuerdo en que se cuente la verdad. Nosotros solo vivimos del atún rojo y estamos muy preocupados porque no se recuperase. Pero cuando se recupera, yo creo que algún grupo ambientalista debería levantar la voz y decir, gracias a nosotros, entre otros, el atún rojo está recuperado.
El pescador de tonyina ha complit, no? Perquè el pla de recuperació de l'espècie, entre elles moltes mesures com les de no pescar exemplars de menys de 30 quilos, etc, etc. Això s'ha fet. El resultat està damunt de la taula o està a la mar, no? I el pescador complit.
Sí, alguno lo cuestionaba y lo ponía en duda de que nosotros podíamos o no pescar atunes de menos de 30 kilos. Pero mira, la temporada de pescar el atún juvenil es la temporada de abril, principios de mayo, marzo, y también después nos vamos a la campaña de septiembre, octubre. Nuestros barcos están controlados vía satélite por VMS y todo el mundo sabe que la señal está indicando que están todos atracados en el puerto de la Mella de Mar, con lo cual es imposible de que nos hayamos dirigido a la pesca del atún rojo. Luego, esos atunes que la flota española y la flota francesa pescaban, que es la nada despreciable cantidad de 1 millón de atunes que pescábamos de juveniles antes del plan de recuperación, están nadando todos los años y están a partir del cuarto, es decir, los que hemos dejado de pescar, que acababan de nacer en el 2007, en el 2011 ya están poniendo huevos. Y evidentemente en el 2007 había atunes con 3 años, con 2 años y con 1 año, que en estos momentos llevan 5 años, 6 años poniendo huevos. O sea, yo creo que esa medida, la de no pescar juveniles, junto a la de ajustar la capacidad de la flota, el esfuerzo pesquero a las cuotas que tenía cada país, pues claro, países con cuotas ridículas tenían una flota inmensa. O sea, con la mitad de cuota que tenía España, con 6 barcos, salían los italianos a pescar con 80 barcos. Eso, increíblemente, era muy difícil de controlar y todo el mundo cogía. Y cuando todo el mundo cogía, nadie sabía lo que cogían juntos. Como Europa no era ejemplo, los turcos tenían, para una cuota aún mucho menor que la italiana, tenían 100 barcos cerqueros pescando atún. Claro, hasta que en el 2009 realmente Europa no se pone de acuerdo en que no se habla de nada más en ICAT que ajustar la flota al recurso, yo creo que este es el otro gran avance junto al control y la talla mínima que nos hace que estemos en estos momentos en esta situación tan ventajosa para nosotros y tan beneficiosa.
Tota aquesta infraestructura, tot aquest muntatge, 23 vaixells, no només pels que pesquen, sinó que a la campanya s'hi afegeixen vaixells per a logística, vaixells de remolc de les gàbies, observadors de l'ICAT, observadors del govern, tota aquesta infraestructura per a 25 hores d'activitat en tot l'any.
Sí, la verdad es que cuando salen a pescar nuestros pescadores, que tienen un poquito mono de querer pescar porque 11 meses parados están esperando con una gran ilusión que llegue la campaña de pesca, pues les sabe a poco. Al final les sabe a poco porque solo van a estar ahí 3 días realmente entre que hacen la marea, van y vienen, pues van a estar 3-4 días, que es lo que han estado ahora, ¿no? Que han regresado a las 12 de la noche. A las 10 de la noche del miércoles regresó nuestro primer barco y alguno de la otra empresa llegó antes. Entonces, pues para ellos es un poco así con mal sabor de boca. Pero por otro lado hay que recordar que vamos a consumir menos gasoil, que vamos a consumir menos víveres, que vamos a emitir menos CO2 al medio ambiente y que podemos asegurar en estos momentos que nuestra flota es la flota más ecoeficiente del mundo, aquella que emite menos kilos de CO2 por cada kilo capturado de atún, y eso yo creo que lo podemos celebrar todo. Y a eso hay que añadir, nuestra tripulación va a la parte y van a ganar lo mismo estén en el mar para capturar la cuota los 29 días que estando 4 que han estado en el mar, con lo cual la rentabilidad tanto para la marinería como para el armador es muy importante y es ventajosa.
Aquestes bones perspectives que té el sector, perquè els arguments hi són, les proves també de que es pugui incrementar la quota encara que sigui progressivament, hi ha la possibilitat de que la pesca de la tonyina es pugui obrir a sectors que ho estan reivindicant.
Sí, sin duda alguna, ahí se debate una cuestión importante de intereses entre las distintas pesquerías en estos momentos. Las posibilidades todas, al final, es que el gobierno quiera y acceda, y evidentemente, ante esa ilegalidad de que el gobierno quiera y acceda, siempre cabe el recurso de todos los operadores que estamos en esta pesquería con derechos históricos, ¿no? ¿Qué sucede? Que bueno, cuando yo gobierno, evidentemente, aunque tú me demandes, la demanda va a salir dentro de 6 años a favor tuya o no va a salir a favor tuya, yo ya no estaré gobernando, y además el que entre a gobernar tendrá el derecho a recurrir o a modificar la norma, y siempre modificando órdenes ministeriales podrán tenernos eternamente ahí. Claro que la hay. Lo que yo te puedo decir, y a mi modo de ver y al modo de creo de nuestro grupo, es de que no es justo. No es justo que aquel que accedió a una pesquería, bien sea del arrastre, bien sea del cerco para la luz o bien sea del cerco para el atún rojo, que tiene unos derechos históricos acumulados, no es justo que después de haberse sacrificado para vivir un plan de recuperación, ¿vale?, esta recuperación después no le repercuta al que hizo el esfuerzo y simplemente vaya destinada a otras artes que entendemos que no tienen derechos legales para acceder a ella. Es muy fácil reclamar. Yo soy artesanal, y habría que entrar en el debate de qué es un artesano que lleva un motor a bordo de un barco. Habría que hablar de qué es artesanía y qué no es artesanía, y por qué un artesano puede tener más derechos que otro o no tener menos derechos que otro. Pero nosotros podríamos decir que estamos 11 meses parados y que tenemos unos barcos perfectamente capacitados para pescar sardina o boquerón, pero yo creo que no es justo. Yo creo que nosotros no hemos hecho históricamente esa pesquería de boquerón y de sardina, y porque haya mañana mucha sardina o mucho boquerón en el mar y porque tengamos 11 barcos parados, creemos que ni siquiera deberíamos pedir esa licencia o esa posibilidad de pescar eso que ha venido pescando otras pesquerías que han pasado sus esfuerzos. Entonces yo pido aquí un poquito de reflexión, y que miramos cuando pedimos lo de otro, que nos miremos hacia adentro. ¿Y qué pasaría si esto se hiciese en todas las pesquerías que empiezan a funcionar bien gracias al sacrificio de otras? Yo creo que ese debate es un debate que hemos transmitido muchas veces al gobierno. A veces los políticos se extralimitan, piden votos y hacen promesas. Y bueno, el ministro Cañete, cuando entró, hizo la promesa de dar, y al final dio el año pasado 100 toneladas a la pesca de bajura de los artesanales. Yo creo que además se complican en el control de la pesca. No es lo mismo tener una pesca controlada en estos momentos. De hecho, hay que pensar, mira, Carboneras quiere más cuota. Y yo siempre digo lo mismo, quiere más cuota, pero al final la subasta y se la compramos nosotros.
Y la vende, ¿no?
Y la venden. Y los vascos quieren más cuota. Pues, oiga, si usted pide un derecho y pide una cuota para pescarla, pésquela y póngala en el mercado. No acabe vendiéndola, porque al final acabamos siendo pescadores de sillón, brokers financieros que acaban vendiendo los derechos que les han dado para pescar. Y ya no son pescadores, son gente que negocia con su cuota. Y yo creo que eso, estamos totalmente en contra de esa situación. La pesca sostenible debe de ser mucho más que el simplemente pescador. Creemos que también hemos de llevarla hacia la comercialización de la producción. Y además tiene que ser sostenible porque las empresas son viables y pueden mantenerse económicamente por sí mismas y deben ser capaces de dar valor social, valor a la sociedad, y además generar empleo de calidad y dar oportunidad de igualdad de oportunidades a los que acceden a ella. O sea que nosotros, yo personalmente, estoy en contra de que se abran los derechos a aquellos que no los han tenido nunca.
Juan Serrano, director general del grup Balfegó, moltíssimes gràcies. Felicitats per aquesta pesqueria. Com a mínim, la tranquil·litat de que ja estan els vaixells i els pescadors a casa amb la feina feta.
Sí, moltes gràcies a vosaltres, i esa és la gran notícia.
Gràcies. Amb qui també hem volgut parlar d'aquesta campanya Llampec de la pesca de la tonyina roja és amb l'altre dels grups prominents dins del sector tonyinaire català, el grup Fuentes e Hijos. I aquestes 836 tones que tenien permès capturar, i també ho han fet amb la major brevetat possible. Anem a parlar amb Mari Carme Brull, representant del grup Fuentes e Hijos. Suposo, Carme, que sorpresos per la rapidesa en què s'ha pogut pescar l'estoc de tonyina, no?
Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès a nosaltres i tot, perquè sí que esperàvem que fos ràpida, perquè bueno, tothom sap que hi ha molt de peix i que el treball se fa ràpid, però bé, podem dir que en migdia hem capturat tota la quota. És més, n'hem tingut que alliberar perquè n'hi havia massa. I bueno, estem pues, bé, sorpresos, contents de que la feina hagi anat bé, que hagi sigut ràpida i que ells puguen estar ja a casa.
En tot cas, els indicadors que es preveien a les setmanes prèvies i en els dies previs, la informació que arribava de les almadraves i d'altres sectors que ja en pescaven, eren bones, no?
Tots els indicadors, vull dir, ja fa temps que indiquen que, que la pesqueria s'ha recuperat moltíssim, el pla de recuperació ha funcionat i bueno, els indicadors eren positius, tots sabíem que hi havia peix. Potser depenia una mica del temps, perquè aquesta setmana el temps no era massa bo, no sabíem com podia anar la cosa, però bé, bueno, la sorpresa ha sigut aquesta, el caladero, diguéssim, han trobat bon temps, han pogut treballar a temps d'arribar, i bueno, el resultat és aquest, que com ja sabeu, bueno, han acabat la quota a temps rècord.
Per tant, es confirma que hi ha tonyines a la mar, i no unes quantes, sinó moltes, no?
Per apuntar un petit incís, perquè veieu la magnitud de lo que són les moles de peix que hi ha, una de les barques, la Panxilleta, ha fet una captura de 450 tonelades en una sola calada. Això vol dir que de peix n'hi ha moltíssim.
Hi ha peix i, per tant, heu pogut complementar tota la quota de tonyines que teníeu.
Bueno, nosaltres teníem 836 tones per pescar i les hem pescat totes. És més, hem tingut que alliberar una petita part perquè hi havia més quantitat de la que podíem capturar.
Doncs molt bé, gràcies, Mari Carme Brull, representant del grup Fuentes e Hijos, per aquesta informació que ens ajuda a tancar aquest especial dedicat a la campanya de pesca de la tonyina roja del Mediterrani a càrrec del sector de l'encerclament en base a la Mella de Mar i d'aquesta campanya llàmpec i rècord que ha permès capturar 2.278 tones de tonyines en el temps rècord de 25 hores d'activitat.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
És moment d'entrar en la secció més tradicional del programa i de donar la benvinguda a Joan Argentó i Rafael Martí. Benvinguts, companys, com esteu?
Molt bé. Molt bé.
Avui, què ens explicareu? Quina serà aquesta funció que recordareu? Moltes d'elles, val a dir que molt les recordeu, perquè a hores d'ara la tecnologia ja les ha deixat enrere, però que és bonic recordar. Però avui, quina funció, de quina funció ens parlareu?
Llina la sàrcia.
Llina la sàrcia.
Sí.
No sabria dir-vos ara què me suggereix aquesta paraula, per tant, ens ho haureu d'aclarir.
Les sàrcies de trasmall ja és la sàrcia de trasmall porta una paret d'unes malles molt clares en un costat i a l'altre, i la sàrcia ciega va al centre i tot això va armat, encabat, això cau tot baix i s'embolica baix del plom. I llinar, has d'anar passant tota la sàrcia i anant tirant la sàrcia
cap dalt
al suro, perquè quan la cales no estigui embolicada baix i faci les bosses, quan hi ha la corrent, la sàrcia surt per les malles del costat segons i en acabar el peix entra dins d'aquestes bosses i s'enrotlla.
I si està embolicat no fa esta funció i per tant primer s'ha de llinar, no?
I sí, i a vegades a les peces de llum també les ho ve així la sàrcia embolicada i l'han de llinar, l'han de posar-la.
És a dir, posar-la com Déu mana, dreta,
sí,
i que no estigui embolicada.
Sí, llinar la sàrcia és posar-la com Déu mana.
Per a que trauren el màxim profit de la funció que ha de fer la sàrcia.
Claro,
no?
Perquè a vegades que ve bastant embolicat tot això.
Molt bé, doncs, Rafael, Joan, mos veiem ara amb la gastronomia.
El ranxo a bord.
Encedem la secció del Ranxo a Bord, com sempre, amb la col·laboració de Joan Argentó i Rafael Martí, que sempre ens expliquen pues, com preparar algun ranxo mariner o algun ranxo on el peix és l'estrella, és l'especialitat. Avui què ens ajudareu a preparar?
Però avui farem un menjar també d'ara, és un menjar que es pot fer ara, perquè se n'estan agafant ara bastant, del polpets petitets blancs.
Polpets petitets blancs, però...
Els més menuts que hi haguen.
Els més petits.
Els més xocotes, els més cars, els més cars.
Els més cars.
Però tampoc no cal que fem una cassola gran.
Molt bé.
Eh?
I com els prepararem?
Este polpet lo rentarem ben netets, se renten ben netets un per un, si pot ser, si veig el grifo.
Què necessitarem? Un quilo?
Un quilo de polpets.
Un quilo de polpets.
Un quilo de polpets per a tres, eh?
Molt bé.
Dos, tres.
Molt bé. Això d'entrant, no? Sí, és un entrant. Molt bé.
Però és molt bo.
Los netejarem baix de l'aixeta.
Els deixarem en un bol al costat. Llavors posem un raig d'oli d'oliva a la cassola i agafarem una ceba i la ratllarem.
Ceba ratllada.
Ben ratllada, sí, ratlladeta, perquè no es veiga.
Molt bé.
Eh? I una tomàqueta, si la vols ratllar, també va bé.
Molt bé.
Tot ratlladet, que quedi en caldet, i quan estigui l'oli ben roent, tirarem això i tirarem. I automàticament tirarem els polpets ja, tot alhora.
És a dir, que quan estigui l'oli roent tirarem la ceba ratllada, la tomata ratllada i els polpets.
I anirem voltant que es vagi fregint,
això
quan s'haurà evaporat.
Això millora una mica d'aigua.
Sí, la ceba i la tomata, per això et dic. Claro. Però això és per a que faci tou una miqueta el polpet, perquè el trobem tobet.
Molt bé.
Quan això ja veurem que ja es vol la pegar baix, que ja s'ha begut tota l'aigua, va sofregint, pot tardar 5 o 6 minuts, no tardarà més ja. Un gotet de ron.
Un gotet de rom.
De rom.
De rom negre, no rom blanc.
Rom negre.
Molt bé.
Lo tiràs per damunt i ha de parar tot. En seguida bullirà tot. Quan allò ja s'hagi quedat quasi bé l'oli, fora.
Fora. Apaguem-lo a foc.
Si t'has... Bueno, has de tastar una miqueta la sal. M'agrada, encara que molta gent no em posi, a mi m'agrada sempre posar una miqueta de sal. Perquè no quedi a dolç.
I fora. És a dir, no ha de ser molt caldós ni res. Ha de tindre alguna cosa, però... Molt bé. Però no, com diu Rafael, normalment no mos hem de rentar els peus, no?
No, llavors de deixar l'oli, ha de quedar sempre l'oliet.
Ha de quedar sempre l'oliet. Per tant, això li podríem dir polpets al rom, no?
No, és que són al rom.
Polpets al rom. Pues Rafael, moltes gràcies. Rafael i Joan, hasta el pròxim programa.
Vinga, adéu-siau.
L'acordió del grumet.
Avui a l'acordió del grumet ens visita Sopa de Cabra. Ens interpreten el seu tema El Far del Sud.
La va trobar a una sala mig buida, buscant un somni fugint del dolor. Entrant pels ulls va sentir mil espurnes. Aquella història va canviar-li el món. Va perdre-ho tot, la partida i la vida. Cada ciutat li esmicolava el cor. Només el far del sud ell es mira. Segueix la flama fins que res no es mou. I empenya el sol tan bruna, tan forta i prohibida, i es descorda la brusa al seu cos, un somriure viu. Donaria amor si poguessis tornar-me'n. Donaria amor si ens poguéssim mirar. Donaria el món si poguessis parlar-me'n. Donaria tot si et pogués estimar. Per tenir-la, tantes excuses per anar tot sol, però cada cop amb un plor la perdia. La llum s'apaga quan la sort es pon, i el seu record s'estima en ciutats adormides, i somia fins l'alba el seu far sense vida trist. Donaria amor si poguessis tornar-me'n. al cine. Sessió de nit, avui ja és l'últim dia. S'endú el cartell, arriba a casa i l'espia. L'habitació es transforma en un món nou. I li escriu 100.000 cartes, la busca i viatja. I el seu centre s'escapa, perd l'ordre i la casa. Apaga el sol tan bruna, tan feble i prohibida. S'enfonsa en les ombres, el seu cos un somriure viu. Et donaria amor si poguessis tornar-me. Et donaria amor si pogués ser veritat. Et donaria el món si poguessis parlar-me. Et donaria tot si et pogués estimar. Et donaria amor. Si em poguessis mirar, et donaria amor. Si volguessis quedar-te, et donaria tot. Si et pogués estimar, et donaria amor. Et donaria tot. Si et poguessis quedar, et donaria amor.
Panorama Nàutic.
Avui al Blau Marí us volem parlar d'innovació, donat que aquesta setmana ha tingut lloc la presentació del projecte Bound for Blue a càrrec de Josep Miguel Bermúdez i Jordi Sala. Són graduats en enginyeria aeronàutica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrials i Aeronàutica de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya. Volem que ens parlin d'aquest innovador projecte, donat que es tracta de, bueno, de mirar de cara al futur i de, no sé si, substituir les veles convencionals per les veles del futur. Amb nosaltres hi tenim un dels fundadors d'aquest projecte, Josep Miguel Bermúdez. Benvingut al Blau Marí. Què tal? Com estem?
Moltes gràcies. Bé.
Jo podríem començar per aquesta pregunta que feia jo a la introducció. Es tracta de pensar en canviar les veles convencionals per unes del futur?
Bueno, es tracta d'implantar un nou sistema de veles i en el nostre cas orientat, doncs, a la producció, diguéssim, una mica low cost d'hidrogen, no? Un cost competitiu de cara al futur, ja que l'hidrogen, doncs, serà clau, no? De cara al futur, i en això estem treballant.
Estem parlant de tecnologia aeronàutica i de vegades quan parlem del futur pareix que només parléssim de disseny, d'avanços tecnològics, però clar, aquests avanços es fan per alguna cosa. Entre ells, doncs, l'estalvi d'energia, una millor producció, etcètera, etcètera. Per tant, anem per parts i expliquem com vau començar a pensar en aquest projecte. És a dir, com sorgeix aquella xispa, aquella llum que diu, home, podríem tirar cap aquí o podríem tirar cap allà?
Bueno, doncs una mica el projecte comença cap allà el 2006 o 2007, doncs, bueno, donant una mica voltes al tema, se'ns va passar pel cap i, bueno, vam començar a tantejar una mica, avançar una miqueta i, bueno, semblava que, doncs, els quatre números així molt inicials, doncs sortien i sortien prou bé. Després, tant el Jordi com jo vam acabar a la universitat fent aeronàutica, no?, i bueno, aquí és on vam, doncs, avançar una mica més, sobretot també a nivell tècnic. I un cop acabada la universitat, la veritat és que vam tenir l'ocasió de juntament amb un antic professor nostre, José Mariano, de també començar en una empresa de nova creació, de base tecnològica, no? Una mica en el món de l'emprenedoria, de començar a crear l'empresa, doncs, de la seva mà juntament amb ell, no? Llavors això ens ha enriquit molt en el sentit de, doncs, bueno, com posar en marxa un projecte, diguéssim, tecnològic, ni més bé, doncs, com arrencar-lo tècnicament, com començar a buscar finançament i de més, no? I a part també ens hem ajudat molt de la universitat d'aquí, de l'Escola de Terrassa, de la Universitat Politècnica, que a través de tesis de finals de carrera i de més, doncs hem anat avançant també sobretot en la part tècnica, i així hem arribat fins avui, no? Que tenim intenció, doncs, en paral·lel a la nostra activitat actual, doncs posar el projecte en marxa i començar-lo a moure com una realitat empresarial.
Entrem en matèria. Què és el Bound for Blue?
Doncs Bound for Blue, bàsicament, és un sistema dissenyat i pensat per la producció d'hidrogen i d'oxigen, en aquest cas, com a subproducte. I com ho fem? Doncs la idea ve a ser, a partir d'una embarcació normal i corrent, instal·lar un sistema de veles rígides o semirígides, amb les quals, doncs, aconseguim una eficiència, al final és una empenta molt més gran que amb les veles convencionals, les de tota la vida, perquè ens entenguem, i doncs gràcies a aquesta empenta moure l'embarcació amb la força del vent, evidentment, i llavors tenim submergides a sota unes turbines, que són unes hèlix, que al final l'única cosa que fan és el procés invers del que fa una hèlix normal en un vaixell, no? Al final, en un vaixell normal, nosaltres amb un motor movem l'hèlix per moure l'embarcació, aquí ho fem al revés, no? Utilitzem les veles i amb la força del vent movem l'embarcació i gràcies a això les turbines submergides es mouen. I aquesta energia mecànica que tenim a les turbines s'ha, doncs, d'emmagatzemar a l'embarcació d'alguna manera. I la manera més eficient de fer-ho, doncs, és utilitzant el que més tenim al voltant, que és aigua. Així que vam començar a treballar alguna forma de poder aprofitar aquesta aigua que tenim al voltant, no? I això és mitjançant un procés d'electròlisi convencional, separar l'aigua, és H2O, no? Doncs separar l'H per un cantó, l'hidrogen, i l'oxigen per un altre. I aquesta energia mecànica de les turbines l'aprofitem per fer l'electròlisi de l'aigua i separar per un cantó hidrogen i per l'altre cantó, doncs, oxigen. Això ho emmagatzemem en tancs de pressió a dins de l'embarcació i després es tracta d'arribar a port i descarregar aquests tancs, que al final són contenidors ISO d'aquests estàndards. Així que, en teoria, podríem descarregar qualsevol port, com per exemple el port de Barcelona.
Per tant, per les teves paraules, es desprèn que més que la prioritat més que de navegació era de producció d'energia.
Correcte, correcte. Això no treu, evidentment, que en tot el procés de disseny, per exemple, si a una mitja etapa, doncs, tenim un bon disseny de veles que, a més, puguem extrapolar i aplicar també a la navegació, també és una de les possibles sortides que estem treballant i treballant-hi fort per, diguéssim, tenir una sortida al mercat abans d'arribar a l'objectiu final, que és aquest que comentaves.
Perquè, clar, el fet d'ubicar-hi en aquest projecte aquestes veles rígides és única i exclusivament perquè la seva funció davant de l'efecte del vent produeix més que no pas les veles convencionals.
Exacte, l'empenta que tenen és molt més gran i l'eficiència en global de la vela és molt més gran que el d'una vela convencional, diguéssim, una vela totalment flexible. Exacte, és alguna cosa similar les veles s'assemblen més a una ala d'avió, potser, que a una vela convencional.
Per tant, ja ens podem fer una idea, no?, de quin tipus de vela seria, rígida.
Exacte.
O semirígida.
Exacte.
Clar, això és pràctic a l'hora de navegar? Si no penses, sí, només en la producció d'energia?
Pensat de cara a la producció només, sí que és pràctic, perquè per la producció, diguéssim, el vaixell està pensat no per anar d'un punt A a un punt B que tu vols, sinó per dins d'una zona de vents d'intensitat suficient, o d'alta intensitat, doncs treballar en la ruta més òptima, no? És a dir, anem relativament a alta mar i allà operem amb la ruta més òptima per produir. Clar, això si ho volem aplicar a la navegació, la que tothom coneix, és a dir, d'anar del punt A al punt B, evidentment és possible que durant la ruta que nosaltres volem seguir els vents no acompanyin, no vagin en la direcció que no toca o que no volem, no? Llavors, en aquí estem treballant també en una petita modificació del sistema de veles per fer-lo més adaptable i que s'adapti millor a la navegació, diguéssim, més convencional, reduint una mica les dimensions del sistema i, bueno, amb unes petites modificacions. I això ens pot permetre, doncs, al final, en el que es tradueix és en un estalvi de combustible.
Perquè
és una ajuda a la navegació, un estalvi de combustible. No hem de tenir els motors funcionant a ple rendiment. Si, per exemple, si volem anar a una embarcació de càrrega doncs, a 14 nusos, doncs, probablement amb les veles, depenent de la ruta, pots estorbiar un 30, un 40, un 50, un 60% del combustible.
Perquè la producció d'energia que s'aconsegueix amb l'oposició d'aquest velamen al vent,
sí,
es pot reaprofitar en el mateix vaixell per tal d'estalviar, no?
Exacte. O fins i tot directament amb l'empenta. Al final, un veler normal funciona, el moviment d'un veler normal és només gràcies a la força del vent, no hi ha cap procés de reconversió. Llavors, en una embarcació molt més gran, en una embarcació de càrrega, una embarcació d'aquestes típiques que porten gra, que porten àrids o fins i tot un petroler, doncs s'hi podria instal·lar el sistema i així, diguéssim, el motor principal de l'embarcació consumi menys combustible. Al final és un estalvi.
Un cop aconseguit l'objectiu de suposo que de provar que això és possible, em comentaves que l'heu dimensionat a que això, a més de possible, també faci pràctica una mica la navegació, no? És a dir...
Correcte. Perquè... Llavors, la idea és... Bueno, tenim un disseny de vela molt enfocat i molt orientat cap a la producció d'hidrogen i d'oxigen i molt optimitzat de cara a aquest objectiu, que és el final, evidentment, però també estem treballant en modificar una mica el disseny i poder instal·lar, inclús fins i tot a embarcacions ja existents, instal·lar un sistema amb similars característiques, doncs que facin això. Al final és que ajudin a la navegació i reduir el consum de combustible.
Clar, a més això ho farà no només més creïble, sinó més pràctic i per a la seva comercialització, evidentment.
Exacte, és un pas, diguéssim, abans d'arribar a l'objectiu final, és un pas intermedi que ens pot també... doncs pot ajudar al propi finançament del projecte.
Heu escoltat ja opinions de si això en un futur podria ser pues una opció habitual, és a dir, que es pugui instal·lar un sistema d'aquestes característiques en normalitat en els vaixells, quin interès ha despertat en el sector, etcètera, etcètera?
Sí. Bueno, de cara, diguéssim, a veure, per exemple, un dels temes que normalment en una empresa de base tecnològica i de nova creació preocupa més és el mercat, no?, que hi pot haver després. Al final,
clar,
aquí el mercat és molt clar. Vull dir, hidrogen se'n consumeix avui en dia per moltíssimes aplicacions i si tu aconsegueixes col·locar al mercat un hidrogen amb un cost menor, és a dir, amb menys preu, vull dir, no hi ha cap mena de dubte. El mercat hi és i és claríssim, no? Vull dir, és molt evident. Un altre punt a treballar també és el que hem anat fent fins ara, abans de posar en marxa el projecte, diguéssim, com una realitat empresarial, que ho farem segurament a partir de l'estiu, és anar buscant els socis adequats. I en aquest sentit sí que ja tenim alguns socis, diguem, alguns partners, per dir-ho així, en el projecte, tant empreses privades com organismes públics. En aquest cas, doncs, per exemple, en empreses privades tenim IDI Eureka, que és una empresa de disseny estructural i mecànic, tenim Isonaval, que és una empresa d'aquí de Barcelona, que diguéssim, el seu core business és enginyeria naval, que també estan dins del projecte. I després, doncs, com a organismes així, diguéssim, que poden ser interessants de comentar, doncs, tenim el Centre Nacional de l'Hidrogen, que també dona suport al projecte, que està entre Madrid i Portollano. Tenim el CIEMAT, que és una mica la part dels ministeris que s'encarrega del tema de les renovables i energies més aviat de caire verd, que també ens dona suport al projecte. Un altre partner interessant que també tenim és l'INEGA, que és l'Institut Energètic de Galícia, que Galícia és un punt interessant, no?, perquè dins del conjunt de l'Estat, doncs, si estàs treballant en temes navals i anem impulsant el projecte des d'aquí, doncs té sentit potser en algun moment aproximar-te a Galícia, no?, simplement per la tradició naval que tenen, no? Llavors té bastant de sentit i estem, doncs, treballant-hi una mica també en aquest sentit. I bé, també sí, com a cosa més anecdòtica, potser més puntual, també ens dona suport al grup Torres, les bodegues Torres, a través del seu president, el senyor Miguel Torres, també ens dona suport oficial. I, bueno, anem trobant una sèrie de partners que veuen el projecte, veuen una mica el potencial que pot tenir i ens en donen suport d'una manera o d'una altra, no?
En definitiva, aneu llançats i pel que ve, amb suports i amb ganes de posar-ho en el mercat el més aviat possible.
Sí, sí, la idea, ja dic, és començar a treballar-hi en paral·lel a la nostra activitat normal, perquè a més, vull dir, congenien molt bé una amb l'altra, i anar, doncs, treballant el tema i avançant-lo i intentar, doncs, treure l'abans possible alguna cosa al mercat. Segurament, com comentàvem, podria ser el primer punt d'entrada, doncs, podria ser el sistema de veles aplicat a la navegació convencional i una segona etapa podria ser l'objectiu final, no?
Doncs, Josep Miquel Bermúdez, moltíssimes gràcies per atendre'ns i us desitgem molt d'èxit des del Blau Marí.
Moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès i pel vostre temps.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Encedem la secció de Plàncton. L'Aurora Requena avui ens portarà, pues, bueno, a l'espai de tot aquest cicle, el més científic. Aurora, benvinguda al Blau Marí. Què tal?
Molt bé.
Avui, quin projecte, sempre parlem de projectes, quin projecte ens donaràs a conèixer?
Avui parlem del projecte Hermione.
Quin
a vegades
projecte
els noms són més fàcils.
Aquest. Quin projecte és l'Hermione?
Bueno, doncs és un projecte que estudia els fons marins de gran profunditat. Concretament, els fons que es troben a unes illes entre Noruega i el Pol Nord. Una mica lluny de casa, però n'hi ha organismes d'investigadors d'aquí, de casa nostra. En aquest cas, en aquest projecte, ja sabeu que sempre aquest projecte participa molta gent d'aquí i d'allà, en aquest projecte participa a la Universitat de Barcelona, en concret al Departament de Geociències Marines. També participa l'Institut de Ciències del Mar i la Universitat de Tromsø, suposo que ho he dit bé, de Noruega.
Tromsø, Trondheim o de Noruega, sí.
Molt bé.
Quins són els objectius d'aquest projecte?
Bueno, doncs pues això, volen estudiar els fons marins. Val? Ja sabeu que fins ara no s'havien estudiat gaire, no se sabia ben bé què és el que es podien trobar a grans profunditats, però ara la tecnologia ens permet obtenir molta informació sobre aquests fons marins. Val? Estem parlant de fondàries de 1.000 metres, 2.000 metres... Val? I doncs el projecte aquest, com dic, estudia aquesta part a prop del Pol Nord i estan descrivint i descobrint com són aquests fons marins. Estan veient si n'hi ha de canyons, ja sabeu, les valls, aquestes submarines que són com barrancs submarins. Si n'hi ha valls, si n'hi ha turons, si n'hi ha planes, i també estudien quin tipus de vida es poden trobar i també, com no, la influència que pot tenir l'activitat que succeeix a la superfície, val? I com pot influir el que passa a dalt, el que està ocorrint als fons marins. I de fet és que el projecte Hermione, que té aquest nom, que és com la protagonista dels llibres de Harry Potter, no sé si els heu llegit. Aquest projecte Hermione, junt amb un altre projecte que es diu Mapping the Deep Project, de la Universitat de Plymouth, doncs han sortit a la premsa fa uns dies, un titular molt cridaner, molt preocupant, parlant sobre la quantitat de brossa que s'han trobat aquests dos projectes, la quantitat de brossa que s'han trobat als fons marins. N'hi ha de tot, òbviament, però el que més preocupa i del que més s'han trobat són plàstics. Va, aquest problema del tema dels plàstics, afortunadament, està sortint molt ara als medis i els investigadors estan estudiant molt perquè és realment un problema molt, molt greu. N'hi ha plàstics que són molt grans, que els animals a vegades es confonen i se'ls mengen, però també són els més perillosos, són els que es diuen els microplàstics, va, que són aquests plàstics que els animals se'ls mengen, els ingereixen sense voler. Val? Perquè tenen una mida tan petita que no es poden percebre, val? Pel seu ull. I aquests plàstics, bueno, ja podem imaginar que poden arribar a ofegar aquests animals.
Perquè s'acumulen a l'aparell digestiu.
Obstruir l'aparell digestiu, es pot obstruir l'aparell digestiu i fer pues, que arribin a morir. A més, també són productes tòxics, val? Tot això, tots aquests productes plàstics derivats del petroli tenen una certa toxicitat que es va acumulant. Val? També, entre les altres coses que s'han trobat arts de pesca d'aquestes abandonades i, clar, són arts de pesca que continuen pescant, no? Se queden enganxats els animals, els peixos, sobretot tipus corals, són animals que viuen enganxats al fons.
Parlàvem que és un problema, és a dir, que ara ha sortit a la llum que hi ha moltíssima brossa.
Moltíssima, moltíssima. I el projecte Hermione, clar, també el que vol, bueno, com vol explicar una mica com arriba tota aquesta brossa als fons del mar. Bueno, no era l'objectiu del projecte, l'objectiu del projecte era un altre, però amb tots els estudis que estan i les investigacions que estan fent des d'aquest projecte, es dona explicació a com és possible que tota aquesta brossa que prové principalment de terra, de la ciutat, de les indústries, com pot arribar a 1.000-2.000 metres de fondària, no? I això està relacionat amb unes corrents marines que es formen a la superfície de l'oceà i que van conformant cascades des de la superfície fins al fons. I que van, aquestes corrents aprofiten la topografia del fons, és a dir, si n'hi ha aquests barrancs, aquests canyons, doncs aquestes corrents, aquestes cascades baixen pels barrancs, com els rius al terra, i clar, aquestes corrents, mentre van baixant, van arrossegant tot. Òbviament, clar.
És a dir, que la brossa no és que es quedi surant a la superfície, sinó que fins i tot a partir d'aquestes corrents va cap avall.
Molt bé, això és el que han estat estudiant, és en concret en la part de l'Àrtic, és això que han descobert, que aquestes aigües superficials, bueno, ja ho sabien, que aquestes aigües superficials quan es refredaven molt o quan s'evaporaven, llavors aquestes aigües pesaven més que les aigües que tenien a sota. Llavors això feia que s'enfonsen aquestes masses d'aigua i formen aquestes corrents, que és el que parlem, no? Es porten els plàstics i òbviament també es porten l'oxigen i l'aliment. Val? Una de les coses que hem vist en aquest projecte és que la vida que es troba al fons del mar, als fons profuns, s'alimenta de tot de l'oxigen i dels aliments que es genera a les primeres capes de l'aigua on es fa la fotosíntesi i que són les zones més productives. Gràcies a aquests moviments d'aigua arriba tota aquesta matèria, tot aquest aliment a zones on en un principi es podia pensar que no eren tan productives, però gràcies a aquestes corrents sí que ho són.
A més, fins i tot s'han produït avistaments allò que en avió on s'ajunta tota aquesta escombreria creant autèntics mars d'escombreries junts, eh?
Sí, sí, ja ho parlen, no? D'aquesta illa que fa la mida, crec que és de Texas o alguna cosa així, que sembla que és com dos cops Espanya, que està on conflueixen totes les corrents, molt bé, clar, és una cosa, es conflueixen totes les corrents oceanogràfiques i llavors es va acumulant ahí la brossa.
Pues haurem de trobar la manera de parar-ho, no?
Sí, està clar que els plàstics van ser una revolució i són fonamentals per a moltes coses, però hem de pensar com ho fem a partir d'ara.
Aurora, moltes gràcies. Fins al pròxim programa.
Adéu.
Ja hem sentit a l'Aurora Requena. Vull posar en punt i final amb la seva secció de Plàncton al programa Blau Marí. Hem d'acomiadar-nos i, per tant, és hora de fer el sumari. Començàvem parlant amb Juan Serrano, director general del grup Balfegó, i Mari Carme Brull, representant del grup Fuentes e Hijos. Amb ells hem parlat de l'inici final, pràcticament, de la campanya de pesca de la tonyina roja. Una campanya llampec que ha durat 25 hores d'activitat i en la que s'han pescat 2.278 tones de tonyines. Hem seguit parlant amb Joan Argento i Rafael Martí dels temes més tradicionals. Ens han explicat què vol dir llinar a bord d'una barca i ens han explicat també com preparar els fogons, uns popets al rom. A la cordilla del Grumet ens ha amenitzat el programa avui Sopa de Cabra amb el tema El Far del Sud. I hem tingut ocasió de parlar en el Panorama Nàutic amb el suport de la gent de panoramanautico.com del projecte que han presentat dos alumnes de la Universitat de Barcelona, concretament Josep Miquel Bermúdez i Jordi Salas, anomenat el projecte Bound for Blue, de veles rígides i generació d'energia. I ha tancat el programa l'Aurora Requena amb el projecte Hermione. Res més, és tot pel programa d'avui. Tornem la pròxima setmana amb més informació, tot relatiu al que passa en el món de la mar. Adeu-siau, que vagi bé.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí. Una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.